Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i t'estic parlant ja des de Lleida. Són les 12:20 minuts. Estem a la meitat de la setmana, dimecres 5 de febrer del 2025. I fa fred. Ara sí que podem dir que fa fred. Estem a un grau positiu. Un. Damunt de zero. Ens hem acostat avui a 4 sota zero, de mínima. Ens hem quedat amb menys 3,7. I boira. Molta boira. Estic parlant des de la ciutat de Lleida. Les temperatures mínimes, doncs, déu-n'hi-do. Mira, menys Tàrrega, que s'ha quedat amb una mínima que és positiva, de mig grau. La resta per sota. Cervera, mig grau, sota zero. Balaguer, 1,2 sota zero. Alpicat, 1,4 sota zero. 2 sota zero, Mollerussa i a Solsona. 3,7, com et deia, Lleida. Menys 4,5 a Sort i a les Borges Blanques. A Tremp, pràcticament 5 graus sota zero, 5,5 a Artesa de Segre, 6 sota zero a la Seu d'Urgell, 6,7 sota zero al Pont de Suert. I a la zona de Viella, doncs, no n'ha fet tant, però déu-n'hi-do, 4,5 sota zero. I, curiosament, a la cota 2.500 de Boí, cota 2.500 de Boí, 0,3 graus positius. A la pica d'estat, 7 negatius, eh? Bé, està fent fred, les coses com siguin. I mira, ja que parlem, abans de la previsió meteorològica, mira, ja que estem parlant de temperatures i del temps, avui és el Dia Mundial de l'Home del Temps. Quan diuen de l'Home del Temps, no sé si vol dir de la persona que dona el temps. Espero que sigui així. Durant molts anys va ser un home i per això li diem l'Home del Temps, l'home o la dona del temps, eh? Per tant, avui, felicitats a l'Armando Álvarez, que és el nostre gran home del temps, eh? El que ens ho explica tot. I el que ens fa també posar les dades que siguin relatives a les mesurades fins ara, que de vegades és, escolta, estem a un grau, i això és molt o és poc? Doncs depèn de l'època de l'any que estàs, del que fa habitualment, del que està fent els darrers anys, i això ens ho fa perfectament bé l'Armando Álvarez. Deia de que hi ha boira, hi ha 200 metres de visibilitat. O sigui, que sí, que hi ha boira. I a primera hora del matí encara n'hi havia menys, eh, de visibilitat. Avui també, per cert, és el Dia Mundial de la Lectura en Veu Alta i el Dia de la Nutella. Saps què és la Nutella? Suposo que sí. És una de les cremes de xocolata amb avellana més sabroses, eh, i conegudes del món sencer. Se celebra avui, 5 de febrer, no sé exactament per què, però sí que t'explicaré que aquesta crema ve d'Itàlia. I ve d'Itàlia del final de la Segona Guerra Mundial. La recepta original es va concebre cap a la dècada dels 40 i va ser Pietro Ferrero, que era el propietari de la pastisseria Alba, ubicada al districte italià de Piamonte. És una localitat que es caracteritza per la producció de les avellanes i en tenien poques. Clar, estaven amb el tema de la guerra. I a l'haver-n'hi poques i poc cacau, el que va fer és fer anar avellanes en pols i el cacau en pols. I d'aquí va sortir aquest producte. A l'any 1951 va sortir a la venda aquesta pasta d'avellanes amb cacau, que es va conèixer o es va anomenar inicialment com supercrema, perquè veguis. Per tant, mira, de les necessitats va sorgir un producte que ara ens hem de moderar, perquè si et passes, després t'has de gastar esforços i diners a baixar de pes. Per cert, que el Cosme García m'ho diu sempre, i no ho fem mai, però vinga, que avui sí que mirem el santoral. Avui és Santa Àgueda. Santa Àgueda està considerada la patrona de les dones. En moltes poblacions es fan festes en honor d'aquest dia i moltes tenen caràcter carnavalesc i es caracteritzen, entre altres coses, per la inversió de papers socials entre homes i dones. Per tant, avui és Santa Àgueda. Bueno, escolta, tot això, al carrer és difícil, de fer celebracions perquè la temperatura ja veus com va, però anem a buscar aquesta previsió meteorològica. S'acaba el fred o no s'acaba? Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada estable, que és dimecres a la província de Lleida. Tenim un dia d'ambient assolellat i les temperatures diurnes es mantenen amb poques variacions. Podrem arribar a màximes de 19 graus a la Seu d'Urgell i 10 a Lleida, Balaguer, Tàrrega i Vielha e Mijaran. Demà dijous esperam un altre dia d'ambient assolellat amb boires i boirines matinals a la depressió central, que podrien ser localment engelants, tendint d'augmentar la nuvolositat a darreres hores o ja al capvespre. Les temperatures diurnes tendiran a baixar lleugerament, excepte cotes altes del Pirineu, on pujaran. Es preveuen màximes de 17 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Vielha e Mijaran, 10 a Tàrrega i 9 a Lleida i Balaguer. A més, s'esperen glaçades moderades al Pirineu i dèbils a la depressió. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Són les 12:25 minuts. T'estem parlant des de COPE Lleida. I tot seguit parlarem de lectura avui, que és el Dia Mundial de la Lectura en Veu Alta. Estarà amb nosaltres ara ja la Anabel Ramos. I recorda que és dimecres, acabarem parlant de noves tecnologies, que és que cada vegada va tot més ràpid. Jo no sé si és bo, corre tant. I a més, el Jaume Sitjà ahir va estar de fira a Barcelona i ens portarà tot el que es va presentar allí mateix.
Lleida.
I ara ja és el moment en el que parlem de llibres, ho fem des de la Llibrera't, és un espai que ja fa unes quantes temporades que ens acompanya, en el que aquí la gràcia és, com sempre, com la major part d'espais que tenim a COPE Lleida, són les persones que el fan possible. En aquest cas és l'Anabel Ramos, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, és una persona que ja entén molt de llibres i de lectures, eh? I a més té una sensibilitat especial pel tema de llegir. Per això, si tu no saps què llegir properament, doncs a la Biblioteca Pública de Lleida, la primera planta la trobaràs i que la gent li pregunte, eh? Escolta, Anabel, que no sé què llegir. I ella et farà quatre preguntes indiscretes, a més. Vull dir, no, si has llegit molt, si has llegit poc, si comences, si estàs a volta de tot, jo què sé, què és el darrer que has llegit, què és el que t'agrada, i a partir d'allí, com que està al dia de tot el que tenen a la biblioteca i tot el que va sortint, doncs et farà una proposta. I la sort de tot plegat és que a mi me la van presentar ja fa molts anys i li vaig dir, tu has de venir a la ràdio. Com a mínim un dia a la setmana has de parlar per la ràdio, que no tothom ve a la biblioteca, el qual és també una cosa que us he de posar a falta, heu d'anar a la Biblioteca Pública de Lleida presencialment, però no tothom hi pot anar que et puguin escoltar. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Van així, eh? La vaig entabanar i...
No, ja fa 4 anys, eh?
Mira, jo ara no sabia quant temps.
La quarta temporada, estic a la quarta temporada, com les sèries.
I la veritat és que això sí que és veritat, això sí que ho sé. Hi ha oients fidels d'aquest espai, que els agrada, que després no sempre acaben llegint el llibre o no sempre el van a buscar, però que es van quedant amb el que vas dient i de tant en quant alguna consulta sí que m'arriba a mi, que jo la diré i veu directament a la novel·la, escolta, aquell llibre que vau parlar al principi de setembre, doncs, hosti, jo què sé, anem a buscar, anem a mirar el podcast de què vam parlar, què m'interessa, doncs, cap a la Biblioteca Pública, coneixeu la novel·la, que també li fa il·lusió, i a partir d'allí, doncs, a buscar el llibre. El més adient, sempre hi ha un llibre adient per cada persona, sempre.
Sí, sempre.
El difícil és trobar-lo, potser.
Sí. Bueno,
però existeix.
No, existeix.
Més d'un.
Hi ha un llibre per a cada lector.
Sí, sí.
Sempre.
I a cada moment.
I això ja per descomptat, però hi ha un llibre per a cada lector i a vegades bueno, necessites trobar-lo.
Sí.
Aquest llibre que és el que te fa, no, encendre aquesta espurneta de la lectura.
I
jo
no sé,
recordo el meu, sí, a més jo recordo el meu.
Ah, recordes el teu.
Jo recordo el meu llibre, que va ser el que me va fer clic, vaig dir, perquè a més va ser un llibre que ja era novel·la d'adults, diguéssim, literatura d'adults.
Però tu eres adolescent, doncs.
Però jo tenia, pues, 12 anys.
Caram.
Sí, jo vaig començar a llegir, bueno, vaig començar a llegir de petita i llegia moltes coses, però sí, una literatura, pues, més infantil,
ja
juvenil.
Ja marcaves, ja.
Però aquí ja va ser el, no, com el...
I quina, o sea, era?
El Camino, de Miguel Delibes.
Ah.
El Camino de Miguel Delibes. I quan jo vaig llegir El Camino de Miguel Delibes, me'l va regalar, a més, un amic del meu pare, que vivien a la Seu d'Urgell, van venir allò típic que venen el diumenge a dinar, que feia molt temps que no es veien, sí, i ens van portar coses al meu germà i a mi, regals, i a mi vam portar aquest llibre. I jo, quan vaig obrir, vaig pensar, ostres, ja sóc gran. Sóc gran perquè m'han regalat un llibre sense dibuixos. Saps allò? Ja sóc gran.
Sí.
I llavors m'ho vaig prendre com un acte de responsabilitat, no? De dir, bueno, m'està tractant com una persona adulta, doncs m'he de comportar com a tal. I vaig començar el llibre, me va encantar. Mira. I vaig pensar, sí, realment és aquí on... Ja vaig dir, bueno, s'ha acabat, ja l'Enid Blyton, o sigui, los Hollisters i tot això, s'ha acabat. I ara ja vaig a la literatura d'adults i vaig començar amb el Miguel Delibes, o sigui que...
Que bo, molt
sí,
bé.
Sí, sí.
I te l'has tornat a llegir?
No, però hi ha coses que no me n'oblido, d'aquest llibre.
T'ho preguntava perquè, igual que una pel·lícula, quan la veus per segona vegada, encara que et penses que ho has entès tot, o t'ha quedat tot, sempre acabes descobrint alguna cosa, als llibres suposo que passa el mateix.
Sí, sempre passa el mateix. Jo hi ha llibres que m'he llegit 3 vegades i la tercera vegada que me l'he llegit m'he enamorat més d'aquell llibre.
Bueno, pues mira, avui hem conegut una interioritat de la Nabel Ramos.
Sí, sí. El Camino de Miguel Delibes, que aprofito per recomanar.
El Camino, però més de 12 anys. Més de 12 anys. Però la Nabel era un cas especial.
Era un cas especial.
Bueno, ara ho estic mirant. El Camino de Miguel Delibes, bueno, allò que vam dir una vegada, temps estimat de lectura, 6 hores i mitja. Bueno, és un llibre...
Depèn, sí.
Sí, bastant portable. Veig.
Sí, és petitet, eh?
Molt bé.
A més, Destino Libro, estava editat per Destino Libro. Així en blanc...
Bueno, aquest va marcar, eh?
Sí, me va marcar molt.
Bueno, és el primer, és el primer.
El primer d'adults.
Molt bé. Ja... Quina és la proposta d'avui, va?
Avui ja us porto una proposta d'una autora que m'agrada molt. És una autora anglesa que es diu Janet Winterson. I no m'he llegit tota la seva obra, però és el meu propòsit, diguéssim, d'aquest any, perquè ja m'he llegit tres llibres d'ella i ara me falten la resta.
Val.
Que té... Té amiga, és una autora que té molta amiga. Va néixer el 1959 a Manchester i és una de les autores britàniques més destacades de la seva generació. Es va fer molt famosa amb la seva primera novel·la, que es titula Fruita prohibida, que és una obra semi-autobiogràfica que explora la seva infància en una comunitat religiosa molt estricta. Després va escriure una altra novel·la que jo he recomanat aquí, crec que es diu Per què ser feliç quan podria ser normal. També és una novel·la autobiogràfica en la que parla de, doncs això, també de la seva infantesa, joventut més aviat, adolescència, amb aquesta mateixa família i com ella va fer el salt i va marxar de casa, de la seva passió per la lectura, del món de les biblioteques, també parla amb aquesta obra. I per mi és una de les meves novel·les preferides. Doncs us porto una altra novel·la escrita per ella.
A veure.
Que es titula Escrit al cos. Uh-huh. Escrit al cos. Escrito en el cuerpo, en castellà. Seria... I en aquest llibre ens narra una història d'amor molt, molt, molt apassionada des del punt de vista de la protagonista. La protagonista és una persona sense gènere definit, és a dir, no sabem en cap dels moments si és un noi o és una noia. I d'aquesta manera ens fa sentir o ens vol transmetre, no?, que realment les passions amoroses són universals, no?, i que no tenen en realitat gènere, perquè la podria estar patint o vivint una dona com un home. La veu narradora relata la seva relació amorosa molt intensa amb la Louise, que és una dona casada, i explora aquest amor, aquesta passió que sent, com pot ser a la vegada... una font de plaer immens, no?, i de bellesa absoluta, i al mateix temps sentir un dolor profund i molt, molt desgarrador. La Louise, diguéssim, que és l'altra part, li diu que passa alguna cosa entre elles, que no poden estar juntes, i llavors la persona protagonista, de la qual no tenim nom, decideix marxar, no? I com fugir, pensant que d'aquesta manera salva el seu amor, no? I realment te fa plantejar realment el marxar per alliberar una persona és un acte d'amor o és un acte de covardia o és... Mm-hmm. No? És... Bueno.
Sí.
Bueno, a mi m'ha agradat moltíssim. És, hi ha molts pensaments, o sigui, hi ha una part d'una història, no? La història que ella ens està explicant, de quan va conèixer amb aquesta a la Louise, del que va passar amb el seu marit, perquè aquesta Louise estava casada, de quines són les reaccions, de com van viure el seu amor, i després també tenim la part més reflexiva de la persona protagonista, en la que ens explica els sentiments, com emmalalteix fins i tot, no? D'aquesta passió.
Caram.
I bueno, si busqueu una història d'amor diferent, amb un final no gaire feliç.
O sigui, ja però, no crec que et pregunti si acaba bé.
No, però molt intensa i molt profunda, d'aquestes que te remouen moltíssim, és aquesta la novel·la que heu de llegir.
Bueno.
Aviam, escrit al cos.
També anem al cinema a veure drames, vull dir que...
Exactament. I pel·lícules de terror.
Sí, també. També.
Això,
jo
això
no.
És el que no entenc, jo tampoc.
Jo no, veus, jo no hi vaig.
No, jo tampoc. No. Me fa molta por.
Sí,
molta
és curiós.
Por. I no vull patir. Bueno, amb aquesta novel·la no és un patiment ben bé, eh? Vull dir, ella parla molt de la pèrdua com la mesura de l'amor, no? És la pèrdua la mesura de l'amor, és a dir, te n'adones que estimes molt algú, que, és que això és una frase que sempre se diu, no?
Sí.
Fins que no ho perds no saps el que val,
el que
no?
Tenies,
o
el
que tenies i tal. No? I realment és aquesta la pèrdua, la mesura de l'amor.
Doncs busqueu la resposta, t'has de llegir el llibre. Escrit al cos, de la Jeanette Winterson. Com sempre, aquest llibre el tens a la Biblioteca Pública de Lleida. T'està esperant, si és que vols llegir-lo.
Uh-huh.
És el que ens ha explicat i proposat avui l'Anabel Ramos. Anabel, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Bona setmana.
Quedáis arrestado. ¿De qué se me acusa?
¿Habéis servido bajo las órdenes del usurpador Bonaparte?
Richard Chamberlain.
Solo tendremos que cavar unos 100 metros para llegar al muro.
Trevor Howard.
Debéis terminar el túnel y escapar. Buscad el tesoro.
¿El tesoro?
Tony Curtis.
Ahora es mi turno, ¿verdad?
Así es.
El Conde de Montecristo.
¿Quién sois, Montecristo? ¿Quién sois?
Ningún ángel o demonio podrá impedir mi venganza.
El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Londres, cógele algo en la charcutería del Corte Inglés, anda. No vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí no se come en ningún sitio.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hasta el 12 de febrero con hasta 25 euros de regalo con tus compras de charcutería.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, que parlem ja de noves tecnologies, ja saps, a l'espai InfoCope Lleida, tots els dimecres a l'antena de Cope Lleida, parlant de les noves tecnologies, dels avenços, de tot el que s'està presentant, tot va molt ràpid. Eh? Les noves tecnologies ja eren sinònim de rapidesa, doncs darrerament encara va més ràpid, per això setmanalment hem de parlar d'aquestes novetats. Ens pots seguir a les xarxes socials i també escoltar-nos a través del nostre podcast, que el trobaràs a les principals plataformes de podcast d'internet i també a la web infocopelleida.com. Com sempre, tot això no seria possible sense el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
Ni el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Bé, Jaume Sitjà, que te n'has anat d'excursió sol.
Doncs sí, doncs sí. Doncs avui comencem parlant de la fira que es va inaugurar ahir a Barcelona i vam estar allí, justament, vam passar tot el dia cansadíssims i amb ganes de tornar-hi per això, eh? Vull dir que... Encara això va a temps, eh? Fins divendres, si algú hi pot anar, vull dir, recomanable,
hombre,
eh?
Este hombre, David, se cansa mucho en las ferias ya, eh?
Sí, bueno, yo es que es una feria, ya lo comentábamos fuera de antena, para mí es una feria que mínimo necesitas 3-4 días. Porque tiene
ya
cosas
me subo a fer un dia.
Muy, muy interesantes.
Em van quedar la meitat de les coses per veure, perquè, clar, d'entres allí a les 10
i
surts a les 6 de la tarda. I no has parat a dinar.
I al·lucinant com tot.
M'ha quedat això, m'ha quedat allò, i m'ha quedat allò altre. I arribes amb un cansament i torna cap a casa.
I al·lucinant com tot.
Doncs vinga, va, perquè l'ICE 2025, que preveu celebrar l'edició més gran de la seva història, justament des d'ahir dimarts 4, dia 4, fins al dia 7 de febrer, la tindreu en el recinte de la Gran Via de Barcelona, que es transformarà en un centre global de la tecnologia audiovisual i d'integració de sistemes. Amb aquesta 21a edició, i justament aquesta és la tercera vegada que es fa aquí a Barcelona, o com a mínim amb més ressò, aquest Integrated Systems Europe. Vull dir ICE, són aquestes les sigles que vol dir aquesta fira. I enguany porta el lema de Connections Restored, vale? O sigui, l'ICE 2025 ha crescut un 20% més en espai expositiu respecte a l'any anterior i preveu arribar als 92.000 metres quadrats. Vale? També es preveu superar els 73.800 visitants, vull dir que va comptar la edició passada. I comptarà també amb 1.605 expositors, incloent 330 noves empreses que presenten innovacions tecnològiques en realitat virtual, intel·ligència artificial, que no la podem deixar, i solucions IoT. L'ICE estarà estructurat en 7 zones tecnològiques que aborden sectors com la senyalització digital, els edificis intel·ligents, la tecnologia educativa i les comunicacions unificades, que en vam parlar justament la setmana passada, sobretot amb aquestes comunicacions i aquestes pantalles col·laboratives. Però a part d'explicar-vos el que vam veure ahir, també comentarem a la tertúlia de Fric d'altres temes d'actualitat, com Apple traurà, doncs, la setmana que ve una nova app relacionada amb el calendari, segons diu l'expert Marc Gurman.
Després en parlem.
Comencem la tertúlia?
No, perquè n'hi ha una que ja s'ha presentat. Es va presentar ahir la tarda. I no sé si és aquesta la que vols dir.
Doncs vinga, va, en parlarem. OpenAI vol robots humanoides que funcionen amb IA. Justament ahir també en vam veure un, a l'ICE. Vale? I al·lucinant com camina i guarda l'equilibri, cau, se plega i tal, però vull dir, és que camina com una persona. Brutal. ChatGPT a WhatsApp, doncs ara acceptarà imatges i notes de veu per respondre als teus memes i a les queixes també dels usuaris. I Europa es desperta i presenta finalment la seva IA, no? Aquest Open Euro LLM.
Vols parlar de moltes coses, Jaume, avui, eh? Recordeu que tenim la versió extesa al podcast, aquí a la ràdio, fins on arribem, eh?
Sí, sí, vull dir, això sí, no us perdeu el podcast, perquè a la ràdio el temps és limitat i el temps és or, i farem el que farem. Ja intentem anar prou ràpids, però arribem on arribem. Doncs ja ho veieu, també tindrem aquesta intel·ligència artificial a Europa. Veurem, perquè vol competir amb DeepSeek i ChatGPT. I com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia Fric, però això sí, no volem perdre aquestes bones costums, que el David sempre quan arribem aquí ens té una efemèride preparada. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues fijaros que nos vamos a ir a un año tan especial como 1975, tal día como hoy, de 1975, Bill Gates y Paul Allen licenciaban su nuevo lenguaje de programación, el BASIC. Y esto se lo instalaban además a la empresa MIT, a la Micro Instrumentation Telemetry System, por unos $180,000. Este acuerdo marcó un antes y un después en la historia de la informática, ya que se convirtió en el primer gran paso de lo que más tarde sería Microsoft. En aquel momento, MIT era conocida por su microordenador, el Altair 8800, que ya hemos hablado de él en este programa, considerado el primer ordenador personal comercialmente exitoso. Gates y Allen vieron el potencial de este dispositivo y lo que hicieron fue desarrollarle una versión de software especial para él, permitiendo que los entusiastas de la programación lo pudieran hacer de forma sencilla. Este acuerdo no solo significó el primer cliente para el joven Microsoft, sino que también estableció las bases para el desarrollo de un software independiente del hardware. Curiosamente, solo 10 años después, en 1985, Microsoft lanzó Windows, el sistema operativo que revolucionaría la informática personal y llevaría a la empresa a dominar el mercado global. Así que BASIC, de la mano de Bill Gates y Paul Allen, marcó el inicio del software en los ordenadores personales y sentó las bases para un sistema operativo global. Y como siempre, tenemos que dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1975 amb tot un referent històric com l'efemèride. No sé què té aquest any, el 1975.
És però un gran 50 any. Anys.
Però surt molt sovint aquí el programa. Carai. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara en antena, uns tequis, 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 molt friquis, friquis, friquis. I avui passarem directament, Ricard, a...
La tertúlia fric.
Doncs vinga, perquè ara sí, que doncs aquesta setmana la notícia la tenim al costat de casa. Elise, que es fa a Barcelona. Elise, doncs...
A veure, explica què és Elise.
Elise és aquesta fira audiovisual, l'Integrated System Europe, així l'han dit. Dius, ostres, què té a veure això amb el nom o no el nom, no? Doncs, bueno, al final és una fira de l'audiovisual. Podem trobar tot el que és... el tema de pantalles, imatge, so, eines col·laboratives...
Al final estamos en una parte muy específica donde igual que el Mobile World Congress es la aplicación de la movilidad a todos los sectores y a toda la humanidad, bueno, pues aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Todos los medios audiovisuales, cómo los encaramos y los enfocamos a cada aspecto profesional cultural i social de nostra vida.
Aquestes grans pantalles no es mouen perquè estan fixes en un lloc. Aquesta és la diferència amb el mobile, però a darrere hi ha pràcticament la mateixa tecnologia i ara tot va amb la seva intel·ligència artificial, o sigui, a més a més. Doncs aquest ISE el podem dividir en quatre punts. En l'apartat IoT, on hi ha tots els sensors de domòtica per fer els edificis més intel·ligents i eficients, on tots els sensors tenen el seu panell visual de control i en tot moment podem saber el seu estat i la info que ens estan donant doncs, a tots aquests sensors. La senyalització digital, realment ja és un fet, ¿vale? Amb tot el que ens aporta, en qualsevol moment ens poden donar aquesta informació doncs, que es produeix en el moment. En canvi, els cartells estàtics impresos, doncs canviar-los en el moment no pots, tots alhora, costa molt canviar aquesta informació i, en canvi, tot el que és la informació amb panells audiovisuals, amb un sol tecle, remotament dones la informació online i on time, no? I sobretot doncs aquestes pantalles en el sector Horeca, retail, ja que avui en dia és imprescindible tenir tota aquesta cartelleria doncs en aquests segments. La part educativa, una part que va ser també superimportant. Aquí tot el que són pissarres interactives, ja fa dies que tenim aquestes pissarres interactives, però aquí cada fabricant té la seva petita capa, vale? O la seva petita diferència. No? Doncs aquí no descobrim res de nou, però la veritat és que les hem tocat i l'experiència d'usuari és molt, molt, molt positiva. Vam parlar... doncs amb MacHub la setmana passada i ahir personalment ens vam trobar al seu estand i ens va dir doncs coses amb més detall no, del seu producte. Ells estan especificats en pantalles que a darrere hi ha un Windows. Perquè les pantalles també interactives poden anar el que és amb Android, ¿vale? Per fer videoconferència, per fer tot el que és el tema de teletreball, ¿vale? tot el que és feines col·laboratives, a la veu un Windows darrere es tracta com un PC més. I aquí, quan poses la capa de seguretat, tens un endpoint més. Al panel de control, on tens tota la teva organització, organitzen tots els teus PCs, aquella pantalla, aquell dispositiu, és un element més que tu tens aquest control de seguretat. Per aquesta és la importància. Cadascú tenia el que és la seva peculiaritat. L'altre apartat són aquestes pantalles de videoreunions que acabem de comentar. Aquí podem trobar doncs, de tots els gustos. Vale. I sobretot hi havia un tema molt important, Logitech. Logitech era un element comú a tots els stands, perquè al final tenen aquesta càmera, vale, per fer les videoreunions, que després el vídeo que cada un l'emet a la seva pantalla, però el que és aquesta càmera que es belluga i enfoca cada persona de la sala i tot el que és el tema visual i d'àudio, doncs per sonoritzar la sala, doncs també predominava a tots els fabricants. Els pavellons 4 i 5 estaven destinats a pantalles per events que varen... Vull dir... Digue'm, David, digue'm.
No.
Jo estic aquí...
M'encanta.
Estic aquí amb la moto...
Tu fas el resum general i després hi entrem.
Te lo estás disfrutando.
Sí, sí, m'ho estic fent a sobre.
Ojo, ja estamos en el pabellón 4 y 5.
Sí, ¿algún comentari?
No, maravilloso. Me encanta lo del comentario que has hecho de Logitech, porque era, bueno, pues como en el Mobile World Congress, ¿no? Nunca ha habido un stand de Apple, sí. Pero Apple está en todos los stands, ¿no?
Sí,
pues,
sí.
Pues Logitech es exactamente lo mismo. Llevan 25 años trabajando en las multiconferencias y videoconferencias con equipos específicos de audio y de vídeo. Y ahora, bueno, pues todas estas empresas, más la inteligencia artificial, más su software, le están dando cada vez más sentido, ¿no? Uh-huh. Es algo, bueno, pues es un comparativo maravilloso, que en cada uno de los mundos siempre existe un actor que, bueno, pues que con la llegada de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial van cogiendo cada vez más importancia.
Uh-huh. Vam començar pels primers pavellons, que era el primer, tot era domòtica, edificis intel·ligents, el segon era tot el que són pantalles de videoreunions per fer feines col·laboratives, i al pavelló 4 i 5 aquí ja estaven destinats les grans pantalles pels grans events, no? I aquí tenim, doncs, vam parlar amb un fabricant xinès, vale, amb Apsen, un dels principals fabricants de pantalles, que explicava com són aquestes pantalles i per en quin ús les fan anar.
Fabricant xinès, l'empresa es diu Apsen, és una de les empreses més punteres de pantalla LED, diguéssim, de tota la història, són els pioners de pantalla LED.
En quins llocs és recomanable posar una pantalla així i quin benefici li pot treure, bueno, el vostre client?
A veure, aquí, diguéssim, ja... El tema d'esdeveniments o concerts o festivals sempre es va amb pantalla LED. A l'exterior, sempre pantalla LED. A l'interior ja pots combinar amb projecció o pantalla LED, depenent de cada cas. Els esdeveniments normalment ara ja estan tirant... El preu de les pantalles LED s'han reduït molt i ara ja la projecció, diguéssim, va cap avall. Ja no, tothom ja vol, prefereix una pantalla LED perquè la resolució és molt millor que una projecció. Llavors, a pantalla LED hi ha diferents tipus i qualitats de panel. El frame, diguéssim, el que seria l'estructura, i després el que seria la qualitat de cada pantalla de la resolució. El que nosaltres diem el pitch. Què és el pitch? El pitch és la distància entre píxel i píxel. Quan menys pitch, veus aquí que fica 1,9, això és 1,9 mil·límetres entre píxel i píxel. Quan més petit, millor resolució. Vale, llavors parlem d'això.
Llavors, tant se val de dia o de nit, o hi ha petites diferents?
De dia has de ficar una pantalla d'exterior, ¿vale? No, de dia has de ficar una pantalla d'exterior, que jo per sota de 2.6 no té sentit de dia, perquè no la resolució. Jo sempre aniria a partir d'una 3.9, que serien aquelles d'allà. Veus? Si anem cap allà, t'ensenyo. Aquesta és una pantalla semitransparent, ¿vale? Que ja pots fer posar a l'exterior.
Aquestes, vale, se porten a les botigues habitualment per veure l'interior i l'exterior, perquè puguis veure l'interior.
Aquesta zona d'aquí és tot el que nosaltres diem live o rental, vale? Que festivals, concerts, esdeveniments corporatius, vale? Tota aquesta part, diguéssim, és la part de rental. Això és per Virtual Production, també estudis de televisió, per exemple, el senyor dels CNI, no? Que ara fan a Amazon, tot està gravat en Virtual Production. En Virtual Production utilitzen aquests, fixa't la qualitat de la imatge, la qualitat de la imatge és boníssima, perquè estem parlant d'un pitch 1.5, o aquí el que aquesta banda veus, pitch 1.9, són mòduls de 50x50, el que nosaltres diem cabines, ¿vale? Són mòduls de 50x50, i fas la pantalla, diguéssim, en funció de les especificacions necessitats que tu vulguis, diguéssim, formar la pantalla.
I el sector retail?
El sector retail és l'altra banda. El sector retail ja tens pantalles més específiques, depenent. Allà, el ser més petit, necessites una qualitat d'imatge molt bona. A l'exterior no tant, evidentment, perquè la pantalla exterior no requereix una qualitat màxima, perquè és a l'exterior i la qualitat ja amb la claror que hi ha del dia no requereix una qualitat molt bona. Però a l'interior sí. Llavors a l'interior sí que fiquem ja pantalles d'1.9, 1.5, depenent de cada botiga.
Aquí ens ha explicat d'un resum de tot tipus de pantalles que estan fent.
Tu vas poder veure ja pantalles transparents.
Sí.
I realment...
I el que m'agradava són aquestes pantalles que fan servir per fer els decorats de les pel·lícules. Uh-huh. Que obria la fibra i dir, ostres, tot és virtual, no? I a darrere una pantalla per l'alta definició. Brutal, brutal, brutal. Doncs continuem caminant per la fira i ens endinsàvem als pavellons audiovisuals, sobretot per l'oci, tant en llums com la imatge i com el so. Aquí espectaculars, aquests escenaris. Vull dir... espectaculars amb els llums, espectaculars amb els làsers. Vull dir, al final, bueno, és la part lúdica, no? O la part visual més lúdica de la fira. Doncs tot això d'aquí està pensat pues, per aquests grans escenaris, i inclús el terra era tota una pantalla. Tu passaves caminant per damunt de la fira d'aquest escenari. Doncs tots aquests esdevinents, com Taylor Swift i tot aquest munt de pantalles que tenen i caminen per sobre, pues, ho teníem i ho vam tocar allí. Vull dir...
Vas passar per un stand on suposo que són una empresa pionera en fer una cosa que jo crec que vaig veure, no sé si van ser els primers, però jo la vaig veure per primera vegada en un concert de Coldplay.
Sí, la última en un concierto de Estopa.
Ah, pues equipar a tot el públic amb una pulsera.
Sí.
Que després van funcionant.
Sí, doncs aquí vam parlar amb una empresa, doncs, londinenca, que es dedica a dinamitzar esdeveniments amb pulseres amb llums, on les controlen amb un emissor. I llavors, doncs, clar, si tothom a dintre l'estadi porta aquella pulsera amb la llum, ells amb radiocontrol controlen ara llum de color roig, llum de color... groc, llum de color blava, llum de color blava, inclús poden fer figures perquè la controlen. Vull dir, clar, no és com abans aixecar... l'encenedor,
sí,
després
bueno,
el mòbil. Ara no, ara la pulsera i a més la poden controlar i poden fer imatges. Doncs brutal. Doncs mira què ens van explicar.
Aquí lo que veis son nuestras pulseras interactivas LED. Tenemos dos modelos, la CL4 con 4 LEDs y la CL2. Y lo que hacemos es pues, iluminar conciertos, eventos deportivos, corporativos, en Europa, Estados Unidos y por todo el mundo. Entonces, tenemos la estación base de MX, es porque controlamos las pulseras. Y nada, lo puedes ir, simplemente pones el andén, lo conectas a una mesa de luces, ya sea la grande Mac, Francis, cualquiera vale. Y ya está, simplemente tienes operador de luces que lo controle y así es simple.
Entonces, pues, luces rojas.
Luces rojas, azules, flash. Y luego los probables que tenemos también, en esta caja de aquí, esto es nuestro visualizador. Es lo que ves ahí en la pantalla, es un software que hemos creado para poder recrear el show. Entonces esto es lo que utilizan los diseñadores de luces y los operadores para crear el show y tienes feedback instantáneo de lo que estás creando.
Ja ho sentiu, vull dir que la tecnologia està en el nostre dia a dia i en aquest cas, doncs, imagina't, no? Controlen aquesta llum que portem, doncs, a la mà.
Sí, yo ya he estado en 3 conciertos en el 2024.
¿Y qué tal la experiencia?
Bueno, bien, nada, te pones la pulsera a la entrada. Por supuesto que las salidas de todos los recintos está plagado de gente. Pulsera, pulsera, sí, claro. Pulsera.
No,
porque son de alquiler.
Pero como espectále dentro del estadio.
Pero bueno, pues como espectáculo, es sí, eres uno más. Y la verdad que está súper bien, ¿no? Porque, bueno, pues combinan toda la parte del espectáculo que tienes en las pantallas del escenario contigo mismo, ¿no? Yo, aún así, en el único concierto o en el concierto que no llevaba la pulsera, pero que es el concierto espectáculo que más me impresionó, que fue el de Rosalía. Uh-huh. Precisamente las pantallas y todas las pantallas LED lo que hacían era una vivencia de un bueno, pues de un videoclip en directo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Con las cámaras y tal, y eso la verdad que me alucinó, ¿no? Es como, ostras, pues todo el mundo de la audiovisual se está convirtiendo cada vez más en interactivo, es decir, interactúas, ya no que el público interactúe más solo con las canciones y demás, sino que interactúe con el espectáculo, ¿no? La verdad que son experiencias maravillosas. O bueno, podemos ver lo más gordo de todo esto, que es el Sphere, ¿no? De Las Vegas,
sí,
donde hemos visto
conciertos
y demás, donde claro...
La esfera de Las Vegas.
Exacto, es... donde de pronto estás en un concierto y parece que estás en medio del desierto con la gente ahí tocando. Es impresionante. O en el espacio.
He visitat algun cine d'aquests esfèric i la veritat és que la sensació que transmetes és tremenda. Bé, Nosaltres ara el que farem és seguir amb el nostre podcast, la versió extensa, on parlarem de l'actualitat del que ha generat l'actualitat d'aquesta darrera setmana. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Doncs apa, que sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda i ja nosaltres seguim explicant-te tot el que t'interessa a partir d'ara al migdia de COPE Catalunya i Andorra, i fins a les dues avui amb la Mar Puerto. I a partir de les dues i vint, doncs l'informatiu de migdia COPE Catalunya i Andorra, avui també amb el nostre company Sergi Tor. Des de Lleida i tornem demà a les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar un bon dimecres.